Notícies Vespre. Karen Madrid.
8è dia de campanya electoral. La cursa pels comicis del 28 de maig ja ha arribat a l'Equador. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell en Comú Podem està realitzant ara mateix el seu acte central, mentre que els socialistes han presentat un manifest de suport a Marta Ferrés. La resta de partits continuen desgranant propostes del seu programa en relació a l'economia o a la transformació del vapor Turull, entre d'altres.
La DINCAT demana polítiques municipals orientades a les persones amb discapacitat.
Aposten per facilitar l'accés a l'habitatge i a l'oci adaptat, així com per obrir la participació del col·lectiu en decisions comunitàries.
La joventut de la Faràndula estrena aquest cap de setmana la novetat d'aquesta temporada, Alexandra la Pirata.
Aquest musical d'aventures dirigit a públic familiar estarà en cartellera fins al 28 de maig.
I en esports, l'Astralpul Natació Sabadell juga avui el segon partit de la final masculina de Divisió d'Honor.
S'enfronta l'Atlètic Barcelona sense marge d'error després de la derrota ahir per 4-9. El xoc arrencarà 8:45 a la piscina de Sant Sebastià.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem retencions a la C58, 2 quilòmetres al seu pas per Montcada per anar cap a Barcelona, i a la mateixa població, però a la C33 hi ha 1,5 quilòmetres de cues també cap a la capital catalana. A la P7 ara mateix hi ha 1 quilòmetre de congestió a Barberà en sentit sud. I si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a aquesta hora a la Ronda Litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits, i a la Ronda de Dalt entre Diagonal i la Meridiana en sentit Vallès.
El temps.
Tenim ara mateix la mateixa temperatura que hi ha aquesta hora, 17 graus, i amb aquesta pluja que ha fet acte de presència. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i, sobretot, de cara al cap de setmana? Li preguntem a Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Ja hem tingut una bona traca de tempestes en algunes comarques, fins i tot amb fenòmens severs. La pluja més intensa ha caigut en alguns municipis del Vallès Occidental, i a hores d'ara tenim algunes tempestes que s'atansen fins i tot cap a les comarques de l'Ebre. També algun ruixat més intens entra pel sud de Girona, i d'aquí a poca estona acabarà afectant, per exemple, l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, temps regirat aquesta propera nit i demà al matí. Aquests ruixats marxaran, només a l'Alt Pirineu estarà més carregat amb alguna nevada cap als 2.000 metres i un ambient força fresquet aquesta propera nit. Demà a la tarda és quan tornaran a caure ruixats els més intensos a les comarques interiors de Barcelona, també a la Catalunya central, però més xàfecs arribaran fins a l'altiplà de la Segarra, per exemple, o l'interior de Tarragona. I diumenge els núvols més abundants els tindrem al Pirineu i a Girona. De fet, a l'Empordà, amb alguna pluja que durant la tarda es tornarà a reproduir, sobretot al Prepirineu i la Catalunya central. Però diumenge tindrem menys tempestes. Us seguirem a la xarxa.
La campanya electoral arriba a l'Equador i això es nota a l'agenda política. Els partits que no han celebrat encara el seu acte central, com el PSC, el fan entre avui i demà.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això no signem les informacions que us oferim a continuació.
Les eleccions municipals a Ràdio Sabadell.
La candidatura de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha rebut el suport de 50 personalitats dels àmbits social, econòmic, científic, cultural, esportiu, sindical, veïnal, sanitari i comercial. Ho han fet a través d'un manifest que s'ha presentat fa només uns minuts a l'Estruc.
En el manifest han afirmat que donen suport a l'alcaldessa per tal que pugui continuar la seva eficient tasca, diuen, al servei de la ciutat i de la ciutadania. També han destacat que, més enllà de l'adscripció de la Marta a una ideologia i a un determinat partit polític, diuen que ella ha exercit com a alcaldessa de tothom, posant per davant sempre la dignificació, diuen, del càrrec i de la institució. Juan Jesús Donaire, signant del manifest, ha destacat que Marta Ferrer representa l'estil que es demana a la classe política.
Molts de nosaltres considerem, no, en el fet de que l'estil, no, que se'ns ha mostrat durant aquest temps és probablement l'estil que demanem a la classe política, no? Aquest estil, podríem dir, proper, intel·ligent, sensat, modern. Si em permeteu que ho digui d'aquesta manera, un estil femení, no? Una manera sensible, clara, però això, llesta, no? De fer les coses.
Entre els que han signat el manifest hi ha des de veïns de diferents barris de la ciutat fins a persones que han ostentat càrrecs públics. Hi ha, per exemple, el professor universitari i exvicepresident del Congrés dels Diputats, Joan Marcet, l'exdelegat del govern Jordi Casas i l'exalcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez. Un dels també signants, Gerard Ribot, ha volgut demanar Ferrés que continuïn treballant com han estat fent aquests últims 4 anys.
I al final el que us demanem és això, que continueu pencant i simplement que... Que això ja no va de partits, ni de colors, ni d'ideologies, això és persones. I al final el que estem fent aquests dies és fer una selecció de personal cada un de nosaltres per saber qui treballarà a la nostra empresa els propers 4 anys. I això és molt important perquè d'aquesta empresa en depenem tots. Per tant, et demano que continueu pencant com heu fet fins ara i us continueu implicant com heu fet aquests 4 anys.
La cap de llista del PSC, Marta Ferrés, ha agraït el suport i el fet que totes aquestes persones s'hagin volgut significar públicament.
Només puc tenir paraules de superagraïment, no? De molt, molt agraïment, doncs, per aquestes 50 persones que s'han significat políticament, que sé que no és senzill, i per tant els hi vull agrair de tot cor, no? Que hagin fet un pas endavant. Gent de tot arreu, gent del món de la cultura, gent del món de l'esport, gent de tots els barris, gent del món de la universitat, però també gent del món del treball, gent del món sanitari, no? Sobretot un grup molt diferent de gent, no? que jo crec que això encara té més valor, no?
Qualsevol cas, entre els noms destacats que signen el document també s'hi compta la presidenta dels Amics de l'Òpera, Mirna Lacambra, l'activista Anna Griera, l'empresari Xavi Bombardó o el periodista i exdegà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, Joan Brunet.
Esquerra Republicana es compromet a transformar l'aparcament del vapor Turull i per això vol invertir 14 milions d'euros en fer-ne un espai verd, rehabilitar l'edifici del vapor i contemplar una altra construcció d'equipaments.
L'alcaldable Gabriel Fernández recorda que això era una idea dels pressupostos participatius del mandat anterior.
Les famílies que viuen aquí són de les que no tenen la possibilitat de comptar amb espais d'oxigen. I en aquest Sabadell Transforma, aquesta transformació de Sabadell que volem fer, de canviar del gris al verd, aquesta és una peça per nosaltres clau. El mandat passat, en els pressupostos participatius, va guanyar aquell projecte que deia «esto no és un pàrquing». No? Aquella idea que està tan arrelada en la voluntat de moltíssima gent de la ciutat de que aquest espai pugui ser un pulmó verd, un parc per la nostra gent. I nosaltres diem «sí».
L'Espai Verd s'integra en el projecte al Parc del Vapor Turull, un nou pulmó pel centre que forma part del programa Transformem Sabadell. En aquest cas, es preveu executar-lo al llarg dels 4 anys del següent mandat i buscar també finançament extern. Els equipaments han de cobrir 2 prioritats. La resposta cívica, ja que el barri del centre justament no té centre cívic, i també la cultura. El projecte està alineat amb els objectius europeus i vol treure aparcaments en superfície, comptant que hi haurà els soterrats.
Totes aquestes places de pàrquing en superfície siguin de zona blava en el pàrquing nostre soterrades i que evitem una de les qüestions més importants de la contaminació que té la ciutat. El 38%, això era un informe que es va mostrar en el mandat passat, el 38% de les emissions al centre tenen relació amb la búsqueda d'aparcament, estar circulant per buscar aparcament, perquè la gent, abans d'anar al pàrquing i pagar preu de pàrquing, lògicament busca espais de zona blava.
Fernández també vol donar-li un nom a l'espai, però recorda que el govern actual no ha convocat en cap moment del mandat a la comissió del nomenclàtor ni per fer canvis previstos efectius.
La Crida per Sabadell ha presentat aquesta tarda al Parc de Can Rimbles les seves propostes per tenir una ciutat més verda.
Els anticapitalistes aposten per crear un pla de renaturalització de la ciutat amb la plantació de 12.000 arbres en els pròxims 4 anys. També proposen consolidar microparcs, com per exemple el del Parc Taulí, crear una xarxa de parcs, places i carrers d'estada que generi beneficis ambientals. Isidre Soler, membre de la Crida, afirma que cal que la ciutat es transformi tota ella en un refugi climàtic.
El nostre objectiu, en definitiva, és convertir cada barri en un refugi climàtic, estenent i multiplicant la infraestructura verda a cadascun dels barris de la ciutat, per tal que tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell puguin gaudir d'un entorn amb alta qualitat ambiental, capaç d'esmorteir els efectes del canvi climàtic independentment d'on visquin.
Pel que fa al propi parc de Can Rimbles, els anticapitalistes aposten per fer un parc urbà amb zones de verd i també de passeig. Afirmen que caldria fer un procés participatiu amb els veïns perquè donessin la seva opinió. Això pel que fa a les polítiques de sostenibilitat. Demà, però, la Crida celebra el seu acte central. Serà a les 7 del vespre a l'auditori del carrer Lassi. Hi participaran els membres de la llista i també la diputada del Parlament, Laia Estrada.
Ciutadans denuncia textualment escassetat de serveis a Can Llong i es compromet a aplicar solucions si governa.
El candidat del partit taronja, Joan García, ha visitat aquest matí el barri de Can Llong per comentar amb els veïns la situació de la zona. En una nota de premsa, els liberals afirmen que els sabadellencs han demanat més zones amb ombra, tot denunciant que a l'estiu no es pot anar als parcs del barri perquè la calor és massa intensa. Un altre dels aspectes més denunciats ha sigut la manca de neteja i acusen el consistori textualment de deixadesa. Joan García, el candidat, també ha denunciat textualment els incompliments del govern municipal del PSC amb les promeses fetes al barri de Can Llong, per exemple. Els liberals afirmen que l'estació dels ferrocarrils de la Generalitat al barri no estarà llesta el 2025, tal com l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, havia promès. Ciutadans també ha carregat contra el govern respecte al projecte del Parc de les Aigües. Afirmen que el govern municipal l'ha volgut inaugurar, però que, a paraules textuals de García, és simplement una façana i que hi manquen molts serveis.
Sabadell en Comú Podem està celebrant el seu acte central de campanya ara mateix. És el Casal Pere IV i en aquesta ocasió l'alcaldable Joan Mena està acompanyat pel ministre d'Universitats Joan Subirats, l'eurodiputada d'Izquierda Unida Sira Riego i la número 13 a les llistes de Mena, l'alcaldable Sara Leiva.
En aquesta ocasió, la formació s'ha centrat en dos eixos clau del seu programa, la cultura i l'educació. Tant Mena com Subirats han coincidit a assenyalar la importància de totes dues matèries per erradicar les desigualtats entre veïns. Així com el grau de formació acadèmica pot ampliar o reduir les oportunitats laborals, el grau de coneixement cultural i accés a aquest sector diuen que també hi contribueix. Tot això després que la mateixa Díaz entrés en campanya i demanés el vot per l'alcaldable de la formació Sabadell, Joan Mena.
Es un gran defensor de la educación pública, es un gran defensor de los derechos LGTBI, es un gran defensor del feminismo, de los feminismos. Es alguien que practica la política útil. Por tanto, en Sabadell hay que votar a Joan.
El lema de l'acte és Sumem per una ciutat més justa, jugant amb la plataforma de la ministra Yolanda Díaz Sumar.
Junts per Sabadell ha presentat avui les propostes econòmiques des de Fira Sabadell. Treure-li el màxim partit al recinte, però també al Vapor Llong, és una de les línies mestres del programa de la formació.
Tot plegat amb l'objectiu de donar suports als nous emprenedors i captar noves inversions. I en aquesta línia, Lluís Mates, alcaldable, aposta per canviar el model de Fira Sabadell per fer que la gestió sigui pública o privada. Això ho ha explicat en una entrevista prèvia també avui al Cafè de la Ràdio.
Que és un model nou d'un consorci públic o privat. Aquest seria el nostre model, similar al Consorci Públic o Privat que hi ha a Barcelona amb la Fira de Barcelona. Escolti, la Fira de Sabadell és 100% municipal, nosaltres tenim els recursos per el que tenim, doncs dediquem-los a fer les coses que calen fer des de l'Ajuntament, però des de l'economia jo crec que hem de jugar més al públic o privat i donar més pes doncs, a les organitzacions empresarials que hi entenen i que ens poden ajudar a fer de Sabadell una ciutat més capital.
Sobre si el fet que també es presenti el PDeCAT a les municipals del 28 de maig els hi pot restar vots, Mates es mostra tranquil i creu que no els afectarà.
El PDeCAT proposa transformar l'antic edifici de la maternitat situat al carrer Illa en una residència per la gent gran. Amadeu Papiol és el cap de llista del partit.
Tant se val de qui sigui el patrimoni de la maternitat de Sabadell. És un edifici que l'hem de mantenir, que l'hem de cuidar i des del PDeCAT pensem que mantenint el patrimoni i hem de canviar-los i convertir-lo en una residència.
Els demòcrates, de fet, aposten per transformar molts dels antics vapors en equipaments municipals.
A banda de l'edifici de la maternitat, des del PDeCAT també proposen transformar el vapor Turull en un equipament cultural. Segons els demòcrates, el Teatre de la Faràndula ja no té capacitat per acollir segons quines propostes i afirmen que un edifici com el del carrer Creueta podria operar com a auditori amb més capacitat de públic, on també s'hi podrien posar més camerinos i també més sales de tècnics.
I el PP posa el focus en la salut mental i especialment en els suïcidis entre els joves.
La candidata del partit, Cuca Santos, ha demanat que cal treballar en aquest àmbit des de totes les administracions i ha proposat que l'Ajuntament de Sabadell estudiï la creació d'un gabinet amb recolzament psicològic.
Podemos hacerlo desde los ayuntamientos también, aunque no legislemos. Podemos crear un portal donde puedan dirigirse los enfermos y los familiares de estos.
La depressió, l'ansietat i el bullying també són aspectes als que considera que cal posar-hi solució.
I el dia 28 de maig segueix la programació especial a través del canal de Twitch de l'emissora, la 94.6 de l'FM i les xarxes socials. Els resultats, l'anàlisi i les reaccions. Viu el 28M amb Ràdio Sabadell.
I precisament la DINCAT demana al govern sorgit de les eleccions municipals que tingui en compte el col·lectiu de persones amb discapacitat. Entre altres coses, assenyala la necessitat d'elaborar polítiques que incloguin aquest col·lectiu.
El director de la DINCAT, Víctor Galmés, ho ha reclamat al Cafè de la Ràdio.
No tant necessiten polítiques específiques que també, sinó que la construcció de les polítiques de manera transversal tenint en compte el col·lectiu perquè la societat avança. Els drets s'han de garantir i el punt on estem a dia d'avui és que per garantir aquest dret s'ha d'incorporar la mirada del col·lectiu en tots els aspectes.
Des de la DINCAT també reclamen accions per garantir que les persones amb discapacitat tinguin accés a l'habitatge o a l'oci inclusiu.
La precarietat laboral i les dificultats per emancipar-se són dos factors clau en la caiguda de la natalitat que es registra des del 2019. En 4 anys hi ha un 10% menys de naixements a Catalunya.
Pau Miret, del Centre d'Estudis Demogràfics, ha explicat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que s'esperava un repunt després de la pandèmia, però que no ha arribat. I és que els factors socials i econòmics que provoquen el retard de la natalitat encara es mantenen.
S'està endarrerint moltíssim el que és l'emancipació dels joves, s'està endarrerint moltíssim el que és la formació de la parella. No vol dir que no es formin, però la velocitat d'endarreriment de totes aquestes etapes biogràfiques o etapes vitals, fases vitals de formació de la família, s'està endarrerint moltíssim. I paral·lelament hi ha molts que, doncs, que en el moment de tenir fills no en tenen.
Actualment, de mitjana, les dones són mares per primer cop als 31 anys i els homes als 33. Això genera problemes de fertilitat que es tradueixen en el fet que una de cada 10 parelles recorre a la reproducció assistida.
El moviment cooperatiu de Sabadell s'ha unit a Mala Peça, un espai al carrer Doctor Puig que aixopluga diverses cooperatives locals, però que neix amb la voluntat d'impulsar nous projectes de l'economia social i solidària.
La intercooperació estarà al centre del projecte, com han explicat els seus impulsors. A part de reforçar les empreses actuals, també funcionaran com a incubadora i per tenir una veu comuna a l'hora de negociar amb les administracions. En parla David Estop, de la Sàrria.
Això és un espai d'intercooperació, és un espai de cotreball, és un espai d'incubació, d'acompanyament, de consolidació de projectes, de formació i de pensament crític, no? I a tot arreu estan passant coses.
Actualment hi ha 22 persones treballant a les oficines, que també són la seu de la Xarxa d'Economia Social, l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental i del Taler Cooperatiu de Sabadell. Al juny tenen previst presentar 6 nous projectes i fins al desembre impulsaran 12 accions formatives. A més, a l'estiu obriran una llibreria de pensament crític oberta al públic. Avui s'ha fet la inauguració oficial de l'espai amb un vermut comunitari, tallers infantils i música en directe.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La Joventut de la Faràndula estrena aquest dissabte el musical Alexandra la Pirata, que estarà en cartell el 20, 21, 27 i 28 de maig.
Alexandra la Pirata és una història d'aventures pensada per sorprendre els espectadors tan grans com petits i amb la presència de personatges diversos. Jessica Martín, directora i actriu del projecte, ha passat pel programa al matí per parlar-ne.
Tots tenen el seu petit moment i tots tenen un rol important perquè s'esdevingui tot el que ha d'esdevenir-se perquè culmini com ha de culminar. Mm-hmm. Llavors tots els personatges són importants i no hi ha, encara que es digui Alexandra, l'Alexandra en si no és una prota clàssica que està tot el rato a escena, que no.
El tema central és la recerca de la pròpia identitat i de reconèixer a qui tens al voltant. Marcel Castillejo, actor de l'obra, ha destacat al matí amb quin pensament han d'anar els espectadors al teatre.
Cal tenir la ment molt oberta, deixant a la imaginació d'entrada, no? Perquè ens està parlant d'això que dèiem abans, no? De buscar qui ets, de recordar qui ets i de replantejar-te les coses.
El musical s'estrenarà demà a les 6 de la tarda a la Faràndula. Oh, yeah.
So, Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa, del 25 de maig a l'11 de juny. Sofia Hilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb Tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i màrquet. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Gràcies a tothom. Segons enquesta de la OCU, Sabadell és la ciutat més neta de Catalunya. Des d'Esmatza, agraïm la professionalitat dels nostres treballadors i treballadores i la col·laboració dels ciutadans i ciutadanes de Sabadell. L'esforç de tots i totes contribueix a un Sabadell net. Esmatza, treballem per a la ciutat més neta de Catalunya.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
La línia R2 Sud de Rodalies recuperarà el seu servei habitual demà dissabte, un dia abans de l'anunciat per la ministra de Transports, Raquel Sánchez.
D'aquesta manera se soluciona la incidència de l'1 de maig a Gavà per un incendi als quadres de senyals. Això va obligar a restringir la circulació a 4 trens per hora i sentit en lloc dels 6 habituals. A més, es va establir un sistema alternatiu per carretera per garantir el transport de viatgers.
El Tribunal Suprem confirma la condemna a 8 anys de presó que va imposar l'Audiència Nacional a 3 germans que van conformar una cèl·lula d'adoctrinament jihad a Badalona.
Estan acusats per delicte d'integració en organització criminal després de captar un veí de la seva ciutat perquè viatgés a Síria a combatre i aquest va morir en un bombardeig el 2016.
I la vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, reafirma que Carles Puigdemont ha de tornar a Espanya per ser jutjat.
Calviño respon així al dictamen del Comitè de Drets Humans de l'ONU que apuntava que s'havien violat els drets de l'expresident català. Per la vicepresidenta hi ha d'haver una sentència per depurar la responsabilitat dels seus actes.
Esports.
Dies amb protagonisme pel waterpolo. D'aquí poc més d'una hora, l'Astralpool Natació Sabadell afronta el segon partit de la final masculina de la Divisió d'Honor sense marge d'error. Sergi Parc, bona tarda.
Hola, Karen.
L'Atlètic Barceloneta, després de guanyar el primer duel a Can Llong, repetirà com a campió si torna a imposar-se avui a la piscina de Sant Sebastià.
Sí, els de Quim Colet no van tenir opcions abans d'ahir a casa, caient per un clar 4-9, i molt hauran de canviar les coses per forçar un tercer partit. En aquesta línia, Bernat Sanahuja té clar en quins aspectes han de millorar.
Sabem que hem de canviar algunes coses, que ara ho tenim més difícil, però que això no acaba aquí, que encara tenim dos partits, primer a casa seva i hem d'anar per la victòria i lluitar per un tercer. Òbviament no volem despedir la temporada aquí a casa d'aquesta manera, volem lluitar per acabar de la millor forma aquí amb tota l'afició que sempre ens ajuda i bueno, toca lluitar allà.
A 2:15 arrencarà el partit a la piscina barcelonina de Sant Sebastià. En cas de ser necessari el tercer, diumenge a Can Llong es decidiria el títol.
A la Finesse World Aquàtics, precisament, el femení de l'Astralpool i el Mataró viuran l'últim cara a cara de la temporada. Després del triomf ahir de les mataronines, 11-10 a la Joan Serra, la Lliga es decidirà demà a Cara o Creu.
I això que el Natació Sabadell va acaronar el trofeu ahir, però la controvèrsia arbitral i l'encert de les de Dani Ballart en el tram final van forçar aquest tercer partit. El tècnic de l'Astralpool, David Palma, espera fer un reset mental amb tota la polèmica viscuda i centrar-se a guanyar el xoc decisiu.
Més que netejar el cap, jo penso que la jugadora té clar el que ha passat aquí. Ho sabem tots. Ens fa ràbia i jo ara entraré al vestidor, la felicitaré per la feina, ens veurem demà i prepararem l'últim partit a casa nostra i ens deixarem la vida allà amb la nostra afició i a veure si aconseguim guanyar aquesta lliga. Perdó.
Demà a 12:15 del migdia tindrà lloc a la Finesse World Aquàtics aquest últim assalt de la temporada entre l'Astralpool i el Mataró amb el títol de Lliga en joc. Un duel que es podrà seguir en directe a l'antena de Ràdio Sabadell.
Mig miler de seguidors arlequinats estaran presents a les graderies de l'RCD Stadium demà per presenciar el Cornellà-Sabadell de la penúltima jornada de Lliga. Tot i haver assolit l'objectiu de la permanència i l'elevat preu de les entrades, l'afició ha respost amb escreix.
A més, el centre d'esports encara té opcions de classificar-se per la Copa del Rei, tot i que no depèn d'ell mateix. Ara bé, amb la salvació a la butxaca, hi haurà canvis importants a l'11, com l'entrada de Sergi Puig a la porteria per Adrián Ortolà, però el tècnic Miqui Lladó ja ha avisat que no hi haurà una revolució.
Igual que ha passat altres vegades, que en partits on encara ens jugàvem treies un 11 i creies que hi havia jugadors a la banqueta que podien ser d'inici, doncs potser demà Alguns d'aquests jugadors sí que hi són d'inici i jugadors més habituals en les últimes 5 jornades potser no hi són, però l'11 serà molt competitiu, no hi haurà experiments, seran jugadors tots que tenen la possibilitat de tenir aquestes funcions de titular, de fer-ho bé. No és un premi a res, és simplement doncs, que ara també serà el seu partit. Per alguns casos tampoc hi haurà molts canvis a l'11.
Ben diferent és la situació d'un Cornellà que s'ho juga tot en aquestes dues últimes jornades. Amb 43 punts, els de Gonzalo Riutort marquen el llindar de la permanència gràcies a la Braix, però com recorda el tècnic, si fan la feina seguiran a la categoria de bronze.
Mirar els altres resultats i es pot donar aquest o altre no té massa sentit. Nosaltres centrar-nos en el que tenim per davant, que és un partit molt complicat però que és molt important per nosaltres, i per tant centrar-nos a intentar treure el partit endavant, que és el que ens donarà més números, perquè al final si guanyem els dos partits que queden ens salvem.
Armando Corbalán serà baixa per sanció per un partit que arrencarà demà a 8:15 de forma simultània amb tota la resta de la categoria. Des de les 7 es podrà seguir en directe al Sabadell en joc.
I encara en futbol, aquest cap de setmana hi ha 2 ascensos en joc. A Primera Catalana, el filial del Centre d'Esports disputa la penúltima jornada de Lliga jugant-se a assegurar una plaça a Superliga. Donada la importància del duel contra l'Igualada, l'escenari del partit serà la Nova Creu Alta.
I els arlequinats són cinquens i estan immersos en aquesta lluita per l'ascens a Superliga, juntament amb el Llafià, la Guinaueta i l'Horta. Una victòria contra l'Igualada, combinada amb una punxada de la Guinaueta, asseguraria el cinquè lloc del grup i aquest ascens. Carles Segura, porter de l'equip, té clar que costarà assolir l'objectiu aquest diumenge.
Sabem que l'Igualada és un equip que defensa molt bé, que s'aferra a la porteria zero i serà un rival complicat, juguen bé, mouen bé la pilota i haurem de treballar per treure els 3 punts com a cada partit.
Recordem que una sisena plaça obligaria el filial del Centre d'Esports a priori a disputar una eliminatòria per ascendir. El Sabadell B Igualada, insistim, a la Nova Creu Alta arrencarà diumenge a les 5 de la tarda.
I molta atenció també al municipal Joan Murtró amb el possible ascens del Mercantil a la Divisió d'Honor Juvenil.
Ho tenen a les seves mans els blaugrana, que en tindrien prou amb un empat davant del Cornellà B per assolir l'objectiu. Fins i tot perdent, sempre que el Nàstic Manresa no guanyi el juvenil B del Girona, els de Marcel Abarder pujarien de categoria. En les hores prèvies, l'entrenador ha denunciat intents de pagaments il·legals.
Hi ha hagut diverses trucades per part d'aquestes terceres persones. Jo sóc anti de pactar resultats, jo sóc anti de comprar partits. Entenc que això va en contra del que hauria de ser l'ètica dins del món de l'esport. Per tant, bueno, sí que no es juguen res a nivell classificatori, però vés a saber, no?, si hi ha altres al·licients per part d'altres clubs cap a ells.
Diumenge a les 6 arrenca aquesta última jornada de la Lliga Nacional Juvenil. A més del Mercantil Cornellà B, també es juga el duel entre els juvenils B de la DAM i el Centre d'Esports sense res en joc.
I en futbol sala, el Natació Sabadell afronta la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a segona. Els d'Adri Sánchez viatgen a Eivissa amb el 2-4 en contra de l'anada i sabent que hauran de marcar 3 gols més que el Gasifred per passar ronda.
En cas que l'eliminatòria acabés igualada després de la pròrroga, el club quedaria eliminat per haver finalitzat la fase regular en pitjor lloc. Molt coll amunt, doncs, pel conjunt nedador i pel tècnic Adri Sánchez, que podria viure el seu últim partit al capdavant de l'equip. La gran temporada que ha signat l'entrenador, classificant el Natació Sabadell pel play-off contra pronòstic, hauria ha cridat l'atenció d'alguna entitat de categoria superior.
Jo crec que no és el moment de parlar d'això públicament, em sap greu, però no crec que no és el moment. Llavors, quan s'hagi de fer un comunicat oficial, es farà un comunicat oficial, però al final, i ho crec de debò, el més important, més que una figura en concret, perquè al final la gent ve i se'n va, no? Al final el més important és que quedi el projecte, quedi l'energia aquesta de la gent que vol anar més, la gent que prioritza l'esport. Crec que s'ha generat molt bona dinàmica i crec que és una línia que ha de seguir el club.
En cas de confirmar-se la notícia, l'etapa de Sánchez amb el club haurà durat tot just un any. Abans, però, caldrà veure si el Natació Sabadell és capaç de remuntar a Eivissa demà a partir de 6:15.
En squash, Iker Pajares ha caigut eliminat a la segona ronda de l'Obert de Manchester.
L'esquaixista sabadellenc va plantar cara al primer cap de sèrie del torneig i número 4 del món, l'egipci Ali Farag, però va acabar cedint per un 7-3 en 50 minuts. La pròxima cita en el seu calendari serà dijous de la setmana que ve al torneig internacional del Gouna a Egipte.
I ahir va acabar Sant Andreu la segona parada del Mare Nostrum, sense cap mínima mundialista per als nedadors del club.
A falta de confirmació oficial, Carles Coll serà l'únic representant del Natació Sabadell a Fukuoka en proves individuals després que aconseguís el bitllet fa unes setmanes a l'Open d'Espanya.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per dos quarts de vuit tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 19 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web de Ràdio Sabadell, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm